Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Del PP. El comissari Villarejo explica que Rajoy estava molt espantat, o sigui, aquí Rajoy, amb aquest paper de Don Tancredo, és qui maniobrava tots, movien tots els fils. Rajoy estava molt espantat perquè tenia el convenciment que hi havia proves contra el partit del PP.
El PP realment creia que esas grabaciones existían. ¿Qué percepción?
Yo creo que sí, yo creo que estaban convencidos y por eso era el pánico que tenía el presidente Rajoy. El presidente Rajoy, le puedo decir que lo han dicho, que el juez ha dicho que... O sea, yo tenía mis teléfonos prepago que me facilitaban para los contactos en esta operación y en eso que me los cambiaban cada 15 días y tenía memorizado... digamos, el teléfono personal de Rajoy, que cuando él nunca habló conmigo, pero sí me mandaba algún mensaje, esto es cierto, no es cierto, tal, igual, y yo le contestaba, sí, no, y tal.
¿Qué dijo el señor juez?
No, pero digo que...
Si había que detener, que si había que llamar a declarar a Rajoy, a raíz de lo que usted había dicho en el Congreso, le iba a llamar a declarar.
Yeah.
Hubo una diligencia de la Fiscalía.
Sí, que no la admitieron.
No, hubo una diligencia donde confirmaron... que uno de los teléfonos que usted había dado...
Era de él.
Del PP.
Era el que él utilizaba. Y que dejó de utilizarlo cuando, ya le digo, yo no me inventaba.
Hi ha una cosa que queda palesa a l'entrevista i és que ell no aclareix que es va obtenir de l'Operació Kitchen. Per què, Ernesto?
Bueno, porque yo creo que él... Digamos, lo que él explica ahí es que él quiso averiguar qué es lo que sacaron de la operación Kitchen, pero que no lo consiguió, y en un momento determinado dice que el gordo, el comisario García Castaño, que fue el que entró en el trastero, en este local que tenía Rosalía Iglesias, la esposa de Pablo Iglesias, y que tenía ahí acumulado muebles. Yo estuve en ese local, es un local muy pequeñito, en la calle Díaz Porlier de Madrid. Él dice que el comisario García Castaño no le dio copia del pendrive de todo el material que ellos obtuvieron, pero dice que en un momento de debilidad emocional le confesó que realmente había material contra Rajoy. Y el único material que yo creo que puede haber habido contra Rajoy es esa famosa grabación Bárcenas con Rajoy en el despacho suyo, en la sexta planta de la calle Génova, donde está el cuartel general del PP, donde Bárcenas le dice que tiene la contabilidad, los papeles de entrega de los sobresueldos, y Rajoy le dice, pero ¿cómo tienes tú? Y Bárcenas le da el papel y Rajoy lo pone en una máquina que tiene ahí para destruir papeles. Eso es la versión que dio en su día Bárcenas, y luego eso no se ha podido concretar. Pero ¿para qué hicieron el operativo Kitchen? ¿Para qué pusieron decenas de policías de la Unidad Central Operativa de la Policía, del CNI, de la Guardia Civil, para controlar los movimientos de la familia de Bárcena, para controlar su movimiento? ¿Para qué entra un falso cura allí para amenazarles para que le entreguen los pendrives? Yo creo que eso que dice Villarejo, de que Rajoy tenía pánico, me parece que va a misa.
En la darrera part de l'entrevista aborda la relació de Villarejo amb Corina Larsen i ens ha sorprès el gir que ha fet la suposada gravació que hauria fet l'examant de l'emèrit a l'exdirector del CNI, Félix San Rondán. Escoltem-ho.
Y en un momento determinado, usted en una entrevista con una comida muy amigable de varias horas con este Esperanza Casteleiro, usted me parece que hace una treta donde le dice, no, yo he escuchado que Corina grabó a San Rondán, sí. Pero eso no es cierto. Porque usted en el diálogo con Corina, cuando Corina está relatando los hechos y que usted le pide información,
sabe.
Entonces ella le dice, usted le dice, bueno, dice, Corina, digamos que le has grabado. Y ella dice, no, si yo no. Bueno, digamos que le has grabado.
Perdón. si hubiera habido un, en vez del audio, también vídeo, hubiera visto la gesticulación que hay en esa conversación, ¿eh? Esta señora, la señora de, digamos, de armas tomar, y cuando yo le digo tal vez, no, 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 y hace así, como diciendo, no me compliquen la vida, ¿no? Ella.
Pero usted no pudo ella escuchar una grabación que no existía.
¿Eh?
Usted no pudo escuchar, porque usted cuando.
Perdone, 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 yo oí. Yo oí unos segundos que me puso con unos auriculares esta señora, una charla en un inglés horroroso del señor San Roldán con Corina. De verdad. Y no, eso no, está ahí. Y eso está ahí. Y es más, como era muy lista, pues me puso los auriculares para que yo no grabara, digámoslo, si me lo ponía en altavoz.
¿Li ha sorprès aquesta resposta del comissari, Ernesto? Això dels auriculars?
Bueno, yo lo que pasa es que como yo escuché la grabación completa, que prácticamente no se conoce, porque lo que se dieron en su día, el 11 de julio, cuando se da a conocer estos audios, fueron extractos, esa grabación completa, que es muy larga, yo la escuché, y entonces yo, como no encontré todo eso, pero sí encontré una parte, cuando ella cuenta los controles que le hicieron en Mónaco por parte de agentes del CNI, y agentes de inteligencia de una agencia privada, al GIS, contratada en Mónaco, él le dice, bueno, y luego ella recuerda que San Roldán la visitó el 5 de mayo del 2012 en el Hotel Connacht en Londres, en el barrio de Mayfair. Entonces ahí parece que a Villarejo se le enciende la lucecita y le dice, bueno, Corina, digamos que tú le grabaste. Y entonces ella dice, no, no, yo no grabo y no sé qué. No, 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 digamos que tú le grabaste. Y dice, nadie lo va a saber de todas maneras, pero también nos viene bien decir que tú grabaste. Entonces él, yo le dije esto, y le dije, mire, señor Villarejo, yo lo que he escuchado la cinta completa, y ahí lo que usted dice es que debiera decir que tienen que decir eso, pero ella no está de acuerdo. Y entonces es cuando dice él que ella le pone los auriculares para escuchar eso, y lo que me llama la atención ahí, lo que más me da cierta, me parece cierta ironía, es cuando dice el inglés horroroso de San Roldán con el cual habla con Corina, ¿no? Bueno, yo no puedo asegurar, yo no estaba en la reunión, no puedo asegurar si eso es así. Él sostiene que en efecto Corina le grabó a San Roldán cuando la visitó en el hotel Connacht en Londres el 5 de mayo del 2012, y donde ella dice que le advirtió de que no podía garantizar la seguridad física de ella y de sus hijos si ella hablaba, ¿no? Si ella comentaba cosas, si hablaba con la prensa. Pero bueno, eso es lo que sostiene él. Yo, como digo, siempre pensé que esa era una treta, como le digo a Villarejo en la entrevista.
Ernesto, són les 5 i 7, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un bon descans d'aquesta Pasqua.
Gràcies.
Que tinguin una bona Pasqua. Gràcies, Ernesto. I Kaiser, són les 5 i 8 minuts, com ja era de preveure, problemes a l'AP7, que tot seguit ens passa a relatar Joan Torres, però abans, senyor Virgili, m'ha dit, i a veure si em clava aquí, va dir que les lleis són com salsitxes, és millor no veure com es fan.
Com salsitxes?
Les lleis... Ara que parlàvem amb Ernesto i Kaiser, m'ha dedicat a fer aquestes coses que puc fer dues coses alhora, a vegades perquè
hi ha moments que necessito... Perquè el nostre senyor t'ha donat aquesta capacitat.
Hi ha moments que necessito evadir-me. Sí. Les lleis són com salsitxes, és millor no veure com es fan? Després de Joan Torres i el trànsit, li dic qui l'ha
dit. A veure qui l'ha dit.
Vinga.
Doncs mira, Tori, tenim ara mateix prop de 10 quilòmetres de cues a l'AP7 a Tarragona.
Adelante.
Per la retirada de la càrrega d'un camió, tot ve d'un accident que hi ha hagut aquesta matinada on s'han vist implicats diversos vehicles. També hi ha congestions a l'AP7 entre l'Ampolla i Camarles, al Baix Ebre, i acabem de saber que s'ha tallat la via entre Subirats i Gelida. Última hora des del Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
Hola, bona tarda. A hores d'ara la P7 està tallada a Subirats en sentit Tarragona i això provoca 4 quilòmetres de retenció des de Gelida. La mateixa P7 només hi ha un carril obert per circular entre Camarles i l'Ampolla en sentit Barcelona per un accident i això provoca 2 quilòmetres de retenció. A la mateixa autopista P7 hi ha 7 quilòmetres de retenció a Tarragona en sentit Girona per un accident que talla 2 carrils. S'està retirant la càrrega d'un dels vehicles accidentats, que és un camió. També a la mateixa via hi ha 2 quilòmetres de cua a Tarragona en sentit València. A la C221 es dona pas alternatiu a Batea per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. I a la Nacional 340 hi ha retencions de Tarragona a Altafulla en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i a la Ronda Litoral, cua de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Tot plegat quan demà comença la segona operació sortida de Setmana Santa. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 380.000 vehicles. Trànsit ha preparat dispositius especials. S'habilitaran carrils addicionals, hi haurà restriccions pels camions que hauran d'anar per la dreta i no podran avançar en alguns trams. Espanya i Itàlia coincideixen que la immigració que arriba a Europa s'ha d'afrontar de forma conjunta entre tots els països de la Unió. Pedro Sánchez i Giorgia Meloni s'han reunit a Roma, on tots dos han destacat que els esforços per fer front a les onades migratòries s'han d'abordar de manera unitària des de Brussel·les.
Italia y España somos países responsables en el control de nuestras fronteras, pero necesitamos también que a esa responsabilidad se le sume otro concepto que es el de la solidaridad.
Conveniamo.
Estem d'acord que en el proper Consell Europeu del juny podem manifestar els avenços concrets de la Comissió en les iniciatives que cal tirar endavant a partir de les assignacions d'inversions fonamentals per col·laborar i trobar solucions estructurades amb els països del nord d'Àfrica.
Del nord d'Àfrica.
El president espanyol ha evitat en tot moment un xoc polític amb la primera ministra italiana, tot i les discrepàncies que mantenen. La reunió s'ha fet en el marc de la gira de Sánchez per Xipre, Malta i Itàlia per preparar la seva presidència de la Unió durant el segon semestre de l'any. I a França ha fracassat la reunió entre el govern d'Emmanuel Macron i els sindicats sobre la reforma de les pensions que les últimes setmanes ha incendiat als carrers del París. Als carrers del país, volíem dir. La primera ministra, Elisabeth Borne, es nega a fer marxa enrere. Per això demà s'han tornat a convocar manifestacions en espera que el Tribunal Constitucional francès digui si la reforma de les pensions és legal o no. El president del sindicat CFTC, Cyril Chabanier, demana als jutges que escoltin els treballadors.
Nous en appelons à la sagesse du Conseil.
Apel·lem a la saviesa del Consell Constitucional que ha d'escoltar la ira justa dels obrers. Cridem els treballadors a sumar-se massivament a les manifestacions que es faran demà a París i a tota França per dir no, per onzena vegada, a aquesta reforma injusta i brutal.
A cette réforme injuste et brutale.
A més, els sindicats asseguren que no s'asseuran a negociar cap altre tema amb el govern d'Emmanuel Macron. I desarticulat un grup criminal que traficava amb cocaïna a ciutats del Vallès Oriental com Granollers, la Roca del Vallès, Canovelles o les Franqueses del Vallès. La Policia Nacional ha detingut a 16 persones i ha confiscat drogues i 22.000 euros en efectiu. El grup distribuïa la droga en bars de Granollers, principalment als lavabos, on els venedors esperaven els clients. A més, quan els líders de la banda notaven que algun usuari feia temps que no consumia, contactaven amb ell. En cas que ho estigués intentant deixar, li regalaven la dosi per fer que recaigués. I ha entrat a la presó una dona que va calar foc a l'habitatge del seu llogater amb un gat, al Maresme. Va passar diumenge a la tarda cap a les 6. La dona de 35 anys va ser arrestada per un delicte d'incendi intencionat. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Barça i Madrid s'enfronten aquesta nit al Camp Nou per una plaça a la final de la Copa del Rei. Els blaugrana parteixen amb l'avantatge del 0-1 aconseguit a l'anada al Bernabéu, però tenen les baixes a Dembélé, Pedri, Christensen i Frenkie de Jong. En canvi, el Madrid només té l'absència de Mendy. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir a RAC1 des de 2 hores abans, a les 7. Islàndia Especial Clàssic i a les 8 del vespre el Barça juga a RAC1. D'altra banda, en futbol sala s'han confirmat els pitjors presagis pel capità del Barça, Sergio Lozano. Les proves que li han fet aquest matí mostren que té un trencament al lligament encreuat anterior del genoll dret, quarta lesió de gravetat que es fa al genoll. El jugador superarà en els propers dies, quan la inflamació ho permeti, i malgrat que el club no posa terminis a la recuperació, tot apunta que estarà més de mig any de baixa. I també en l'àmbit poliesportiu, el Baxi Manresa juga el primer partit dels quarts de final de la Champions de bàsquet, avui a 2:15 a la pista del Tenerife, alhora que també juguen els tres equips catalans de la Lliga Femenina, Barça Sant Feliuenc Jairis a les 7, Cadí La Seu Araski a les 8 i Benvibre Unigirona a 2:15.
La natura que ens envolta és part de nosaltres mateixos. Per això a Viladrau, l'aigua del Parc Natural del Montseny, desenvolupem projectes per preservar la biodiversitat de la nostra natura. Perquè on hi ha aigua, hi ha vida. Viladrau, portem la natura dins.
I pel que fa al temps, tot tranquil, les properes hores en espera d'una nit una mica menys freda, sobretot a l'interior del país, amb menys risc de glaçades fora del Pirineu i el Prepirineu. Demà al centre del dia les temperatures seran molt semblants a les d'avui, però s'enfilaran una mica al nord de les comarques de Lleida i a la Cerdanya. Cap al final del dia s'escaparan alguns ruixats entre Osona, el Ripollès i l'Alt Berguedà amb una cota de neu de 1.600 a 1.800 metres.
A veure, hem estat aquí reflexionant sobre qui va dir la frase: les lleis són com salxitxes, és millor no veure com es fan.
Virgili. Amb això estic conforme al 100%.
Això passa amb els nuggets, també.
Però ara ho estàvem buscant aquí amb la Keila, perquè aquí la màquina buscadora...
Això suposo que el Joan Torres o el Rocamora no ho saben, no?
Jo no.
Jo tampoc ho sabia.
Doncs no és de Bismarck.
No és de Bismarck. Ara,
això... Se li atribueix a Otto von Bismarck.
Doncs no és d'ell. És d'un poeta americà. Nena,
es diu John Godfrey, s'escriu Saxe.
Ah, carai.
I és d'aquest poeta, de totes, però el que passa que la gent diuen que ho va dir Bismarck.
Sí, que se li atribueix a Otto von Bismarck.
Torna-la a dir, la frase.
Les lleis són com les salsitxes, és millor no veure com es fan.
I tenia tota la raó.
Sí.
L'hagi dit que l'hagi dit.
Jo vaig veure, jo n'he vist com es fan les salsitxes.
Jo també.
I fins i tot el paté.
Una mica desagradable.
I els, perdona, em colo que no m'has presentat, però no passa res. Has vist la pel·li Super Size Me, el reportatge aquest del McDonald's?
Sí.
Els nuggets agafen els pollastres i els hi treuen els ossos com el buit, i de tota la resta, els ulls, tot, fan una pasteta i la rebossen. Jo no he tornat a tocar els nuggets, no m'imagino res més fastigós.
Ara, els nuggets, diguéssim, fets de pulla.
Clar, no, és una altra cosa.
Sí, és una altra cosa.
Però mira't aquest tros només, és només
fastigós. Sí, ho recordo.
Ah, veus? Jo no he tornat a
menjar. Perfectament. Què tal, Serra? Bona tarda.
Bona tarda.
Anna Obregón, ara abordarem el tema Obregón.
L'objectiu és que la fa digui tot el que té al cap sobre
la fa.
Home,
sí, per favor, carreguem de sobre
la fa. La fa, molts cops, el freno li falla. Sí.
Perquè ha explicat un parell de coses...
Sí, sí, el freno... Sort que no és un ascensor, si no estaríem tots morts.
Sí, però estan apuntades, a veure si vols.
Sobretot, que no em desordeni.
Torra, Rocamora, gràcies.
Que vagi bé.
3 minuts, 30 segons, i entrem en matèria perquè, evidentment, s'ha de llegir entre línies, que fa un moment ja m'has deixat sorprès.
És que aquest és el primer titular, eh?
De tota l'entrevista que ha donat Anna Obregón a la revista Hola, dius que la meitat de les coses no tenen massa credibilitat?
Jo crec que la meitat de les coses segur que són mentida. Segur, perquè l'Anna Obregón és Antonyita la Fantàstica, que és el renom que té, perquè ella s'inventa quasi tot de la seva vida i li hem comprat com si no passés res.
Però biòloga ho deu ser, no?
No ho sé, però bueno, el bec al nadís de lluny...
A veure si serà un José Luis Moreno,
és
que deia...
És una bona pregunta.
Que era cirurgià... neurocirurgià.
Neurocirurgià, exacte.
I que...
No sé, que cantava òpera.
I que havia cantat òpera.
I que sabia molts idiomes.
I que era campió de patinatge artístic, sí. O no sé què, vull dir...
Bueno, que això es va publicar en moltes entrevistes, total. Fins que al final algú va contrastar. Vols dir...
Pensa que jo vaig fer
que no es passés el mateix amb Anna Obregón com a biòloga.
Jo recordo que a la seva època, que ja es qüestionava això, quan explicava allò que sortia...
Va treure el títol.
L'equipo A i totes aquelles coses, va treure el títol.
Bueno, però això... No, a veure si els rics no poden falsificar una fotocòpia, que jo em falsificava el DNI per entrar a la discoteca i em diràs tu, l'Anna Obregón, si no pot fer falsificar-se un títol. Pensa que jo... un dia arribant a l'aeroport de Barcelona la vaig fer perquè anava a visitar el Rigau i va arribar rodejada de 5 càmeres de televisió.
Ella.
Vaig dir, hòstia, Anna... Y esto, me dijo, no, es que la BBC está haciendo un reportaje sobre mi vida. Y era mentida, la tía había pagado aquella peña por hacer todo aquel acting. Y ella vio, ha viscut tota la seva vida, que sí que és veritat que ha anat a fer l'Equipo A, però que, oi que va fer un?
Bueno, i va fer
un va fer
sí,
un.
Sí, bueno, un capítol, perdona, i va rodar amb Boderek, Bolero, eh?
Vull dir que, bueno, perquè també el seu pare era ric, eh? Vull dir que segur que li va obrir una mica les portes d'allà i vinga, que
passi mi hija. Però no va continuar amb moltes més pel·lícules a Hollywood.
No, i també se'n va anar amb Alberto de Mónaco i diu que va tenir, no sé què, el Baile de la Rosa, i jo crec que la va veure més de lluny encara que la Pantoja.
El Baile de la Rosa, després de la Pantoja, ja no és el que creia.
Vull dir que Antonyita la Fantàstica d'aquesta entrevista no diu, ui, ara ho sabem tot, no sabeu res? Perquè s'ha de veure, que parli l'Equio, que acabem de lligar caps.
Bueno, l'Equio, en una altra revista, diu que tampoc l'ha informat de res, a Obregón.
L'Equio està fregit. L'Equi està, que s'ha anat, que és sort que és Setmana Santa i té vacances al programa d'Anna Rosa, que s'ha anat a Galícia, que pobra, estarà plovent allà, que no podia haver trobat un lloc amb una mica el clima a favor.
Bueno,
perquè
ja,
tot
ja,
això...
ja aniríem aquí a Galícia que ens plogui, que no plou ni per
sí.
mal de morir.
Però, perquè hi ha molts... Primer, ell estava informat de tot, però no de, no, no de, de tot, tot. És a dir, l'Equi estava informat que sortiria aquesta exclusiva... L'Equi estava informat de tots d'alguns altres
detalls.
Alguns altres detalls que pugui estar organitzant l'Anna Obregón. Vull dir, una cosa és que li digui, ui, vull fer l'última voluntat. Pensa que l'Equi té mal rotllo amb l'Anna Obregón i amb la Fundació, eh? Amb la Fundació que... Ui,
la sí. Fundació de recerca de recerca pel càncer a través del fill.
Hi ha tres tasques que va deixar encarregades al fill. És, acaba el meu llibre, que havia fet unes 10 o 15 pàgines al fill i l'haurà acabat algú que tampoc és l'Obregón, però bueno, algú l'haurà acabat. Que fes la Fundació i que fos pare. Ja la Fundació, l'Equio ja ha vist coses raríssimes que tampoc ens ha detallat i des de llavors no es parla amb l'Obregón. La última nòvia que tenia l'Equio no es parla amb l'Obregón tampoc. Vull dir que, tot i que aquesta setmana a lectura surt el fill quan va anar amb el potet de semen a deixar-lo a la clínica, perquè es veu com el porta a la mà...
No li va posar ni paper...
No, es veu allà tot el suquet.
S'ha posat sempre un paperet a l'omí.
Tot el faili.
Sí, per evitar...
Tot allà, home, pues es veu...
Tot el
suc.
Sí.
Prou.
Tot el sabó.
La llavor.
Que fes això en aquest moment no vol dir que exactament fos per fer-ho servir de la mateixa manera, perquè en aquell moment tenia una nòvia, eh? Vull dir que no és la mateixa que va tenir després.
La pregunta és... Per què no va deixar escrit que la inseminada fos la nòvia?
És que tampoc sabem ben bé com ho ha deixat escrit. A mi que la nòvia estigui empipada em desperta bastantes suspicàcies,
Sí, és que creia que ens quedava un bloc de publi, i resulta que no.
Endavant.
Bueno, per tant, farem una cosa. Espera't. No, com que he generat aquesta expectació, ara em quedarà bé fer d'aquí un minut i mig aquestes i altres qüestions.
Ui, per favor.
Això és com el salament. Desenvolupades per Laura Fa.
Versió RAC 1. RAC 1. Ja falta poc per la gala dels Premis DRAC.
Premis que posen en valor les iniciatives que milloren la nostra societat. Un compromís que compartim amb Aigües de Barcelona, que amb l'impuls de l'aigua canvia el futur.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona,
celebrem amb tu els premiats de la segona edició dels Premis DRAC. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Veig.
Què veus?
Nens i nenes jugant i rient.
On?
En un alberg de la Xenescat.
Doncs anem-hi. Al programa Vacances en Família hi trobareu les millors opcions per fer una escapada i descobrir Catalunya amb tota la família. Apunta't ja a la segona convocatòria. Tens fins a l'11 d'abril a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, fes una escapada a la Roca Village. Del 30 de març al 10 d'abril, troba els teus essencials d'estiu amb descomptes addicionals sobre el preu del Village amb marques com Iro Paris, Karl Lagerfeld, The Couples o Sunglass Hut. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius a la Roca Village per viure una experiència de shopping única.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix de l'obra L'Alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé, hem posat, diguéssim, hem obert diferents links.
Sí, però encara no he explicat el que he
d'explicar. Bueno, un moment. A veure...
És que és fort, no sé com ho diré,
fort,
eh? A veure, moment, no em posis... No
Anna Obregón, que avui és portada i reconeix que és àvia.
Sí.
És àvia. Però tot i que ella, per exemple, l'entrevista explica moltes coses, una de les coses és que ella volia un nen, però no ha aparegut, bueno, no té un nen, sinó té una nena d'aquí. Però ara fixa't la conjunció del que li ha posat Alessa.
Clar, Alessandra.
Alessandra.
Fonèticament.
Clar, ja et ve al cap.
Anna Sandra.
Alessandro. és com una mica fonèticament...
Alessandro Alejandro.
Alejandro acaba com quadrant una mica fonèticament amb el que... Perquè sí que és veritat que ha d'acabar d'explicar el cognom Lecchio, si li posarà, no li posarà, o com ho farà, perquè això hauria d'estar en tot cas registrat al Lecchio com a pare. Aquí hi han molts interrogants d'aquesta maternitat, perquè, per exemple, a Espanya és il·legal en els casos que puguis fer servir esperma d'algú, és il·legal, bueno, o no, o en qualsevol cas, si a mi em passés alguna cosa, és il·legal que els meus pares adoptin els meus fills. Els avis no poden adoptar els seus nets. És il·legal, vull dir que ella ja es presenta com a mare adoptiva, o sigui, ja és la doble il·legalitat aquí, que no sé com anirà solucionant tot això. L'Anna Obregón, al final, el que ens intenta fer amb aquesta entrevista és vendre una història Disney superclassista, perquè, evidentment, això ho ha pogut fer perquè té diners, i, com que té diners, se la qüestiona molt menys que si fos Llorena. Tu t'imagines a Llorena?
Ai, m'encantaria.
És que, bueno, és que ens la carreguem directament.
Ara, fixa't el potencial d'Anna Obregón en aquest cas, perquè fa un moment, dos quarts de... Ara farà aproximadament una hora, punxàvem la BBC i estaven tractant el tema a la BBC.
Com a tema de portada.
Com a tema de portada i desenvolupat. A les diferents televisions, bueno, evidentment a Telecinco, però també a TV3, és a dir...
Que és de la Cera, també.
És una qüestió que, bueno, ha generat molta polèmica al voltant del que està fent en Obregón amb aquest... en fi, amb aquesta manera de...
Clar, d'actuar, no?, de comprar. Sí. I per això...
De comprar, tal com diu el senyor Boigas, de subrogar, segons tal com diuen altres.
I d'aquesta expectació mundial entenem la portada de Lectures. Per què? Tothom que s'ha posat les mans al cap amb la portada de Lectures, que és on apareix les fotografies de la mare...
De la gestant.
De la mare gestant.
Sí, oh, la Viola. Bueno, és que avui hem tingut Anna Obregón a Lola, diguéssim, l'entrevista oficial.
Sí.
La mare gestant a Lectures, i després a la revista Semana hem tingut a Lecchio,
sí,
que està Caterina amb tota... Perquè no se l'informa de res del que Anna Obregón va fent.
Semana recull el que Lecchio havia explicat ja al programa d'Anna Rosa. Jo, que fa 25 anys que m'hi dedico això, ja et dic que la portada de Lectures... No que Lectures hagi pactat amb la mare gestant, però que la mare gestant s'ha prestat aquestes fotografies, que ella ha dit, colla...
Sí que és famosa aquesta dona.
Sí que és famosa, a veure com puc acabar d'arreglar el tema, perquè a més Lectures dona moltes informacions que ha tingut accés a la documentació, que o te la dona l'Obregón o te la dona la mare gestant, amb la qual cosa no m'estranyaria que aquesta mare gestant comencés a cobrar per aparèixer a programes de televisió, i que, com ho vam veure en el seu dia de la mare biològica de la Issa Pius, en recordeu Xabelita, la Xabelita, que també volia fer programes, se la va entrevistar, i acaben fent negoci, que jo no la vull acabar de qüestionar.
Però suposo que a Obregón li deu haver fet firmar un contracte de confidencialitat, no? És a dir, que no...
Això
perquè no comenci a donar toms per les televisions.
Això es veurà, però de moment...
A tot això, perdona, Obregón, en l'entrevista, que diu moltes coses, diu que... He tornat a néixer, em vaig morir el 13 de maig del 2020 amb la mort del seu fill, i que he tornat a néixer el 20 de març del 2023, ara que té als seus braços aquesta nena.
Sí, perquè vegis que el dol el té com una mica regulint solucionat. Vull dir que ella, que parlava fins fa una setmana de que me quiero morir i tot plegat, ara ha trobat una manera, es creu ella, de tapar forat. Jo no sé si estarà una mica serveis socials pendent d'aquest tema, i ho dic molt seriosament perquè l'entrevista també explica que no ha retocat l'habitació del Lecchio, que la posarà en aquella mena de mausoleo i que només li parlarà del seu pare mort, que jo, a veure, entenc, entenc, ha de ser el pitjor que et passi a la vida, però tu creus que és la millor manera de criar una criatura?
És que aquest passatge que subratlles crec que s'ha parlat poc,
està,
però
dir, sí.
Posa la pell de gallina.
No s'ha comentat.
Posa la pell de gallina.
Bueno, s'ha comentat poc, com pràcticament no s'ha comentat. Pues que ella manté l'habitació del seu fill tal com estava.
Que no hi ha entrat.
I que ara la tornarà a posar-la en marxa, per entendre's, la tornarà a recuperar amb la nena.
Sense tocar-la, i posarà ja la nena i la criarà explicant-li lo valent que va ser el seu pare. Mm-hmm. Jo trobo, que no ho sé, però que a serveis socials hagi de dir, escolta, anem a vigilar, perquè vés a saber fins a on pot arribar aquesta senyora.
Clar, ella no? Parla de les voluntats, com fa un moment deies, del seu fill, que era acabar el llibre, que, com dius, algú l'ha acabat.
Sí.
Després... La segona voluntat era la fundació. Que dius que aquí al Lecchio...
Aquí passa alguna
cosa,
no sé dir-te.
Diu, hi ha alguna cosa que no li acaba de quadrar, però no sabem el què.
No.
No sabem el què. I després és el del fill. I ara, amb el que és una filla, Però, clar, l'Alexandro el que tenia al cap era tenir una família amb 5 fills.
Sí.
Clar, no sé si això queda... És a dir, si aquest desig de tenir 5 fills, si ho portarà a terme l'Anna Obregón amb totes les conseqüències, o diguéssim que aquí ja s'acaba la història i aquí tanquem el capítol de...
O ja està en marxa.
Bueno, a veure, no sabem, agafa molta força a informacions que ens estan arribant als periodistes de que aquesta ampliació de la família estaria bastant encaminada.
Què dius?
I que fins i tot que no seria el mateix país, sinó que seria un altre país, i que no seria una nena, sinó que seria un nen, i no sabem si per l'Equio això també ha sigut un disgust de dir, a veure si aquesta dona que està mig pallà, finalment sí que en tindrà 5.
Bueno, perquè... és el que anava a dir, que si el desig d'Alessandro, el fill d'Anna Obregón, era tenir-ne 5, doncs potser tira endavant aquesta opció. No ho sé, ja veurem, però què passa? De moment té aquesta nena.
Però la notícia seria una mica que queden coses per passar, com... perquè t'explico, aquesta exclusiva de la revista Hola forma part d'un pack, i no sé si serà un pack de nens o un pack d'aquesta nena amb
el bateig. Per cert, ara que parlem de pack, o sigui, si l'exclusiva de la setmana passada teòricament era robada, jo no m'ho crec.
Era robada el que la informació a l'agència la tenia.
Perquè, perdona, és a dir, si la informació que oferia era robada, jo sóc Anna Obregón i dic, com me habéis publicado esta noticia, que jo no queria que se publicara, jo no us doy la entrevista, però és com un fil conductor del que va iniciar la setmana passada l'exclusiva d'Anna Obregón, i avui tenim la segona part d'aquesta exclusiva. O sigui, em fa dubtar molt que aquelles fotografies fossin robades.
Que siguin robades no vol dir que no tinguin l'autorització de l'Anna Obregón per publicar-les. És a dir, un cop les fa l'agència, segur que Hola va trucar a l'Anna Obregón i li va dir esto, i era una manera de fer-nos-ho passar una mica més fàcil que no de cop trobar-te aquesta portada. Ella no cobra de lo de la setmana passada, sinó que ho cobra l'agència. T'haig de dir que, pel que m'han explicat, per aquesta exclusiva, per aquest pack, que no sé exactament què formarà part d'aquest pack, però l'Anna Obregón s'hauria embutxacat entre 200 i 300 mil euros, o sigui, és més car això que el de la setmana passada, que ja té per dos nens, o sigui que no ha de... I que seria un dels preus més elevats que s'han pagat, jo que sé, en els últims anys. La setmana passada la revista Hola es va esgotar a l'endemà, cosa que tampoc preveien, perquè la venda de revistes, evidentment, amb tot el tema online, es complica molt, es va esgotar el segon dia i s'anava per totes amb aquesta entrevista, que normalment, tal com funciona el mercat de la premsa del cor, normalment s'hauria d'haver esperat una setmana a treure l'entrevista. Tu fas la gran bomba, la setmana següent encara reculls el que queda, alguna foto descartada, xup-xup-xup-xup, i ja la tercera ja treus l'entrevista. Els hi cremava tant, i el tema era tan perseguit a nivell mundial que han dit ui, d'urgència va viatjar un reporter de Hola perquè pogués sortir aquesta setmana, que ja et dic que no passa mai. Tu fixa't que sempre hi ha com una mina...
Sí, dos, tres setmanes.
Sí, per respirar, per acabar de cobrar, per acabar de la cosa generar aquesta expectativa.
A banda, que hi ha una altra qüestió, és que surt ella en portada, però també surt la criatura. Que avui llegia molts comentaris de estem exposant aquesta criatura des del minut zero.
L'Anna Obregón va aconseguir legislar que es pixelessin els nens. Va ser ella qui va aconseguir que es pixelessin els nens quan el seu fill mossegava micros, perquè deia que tal...
Ho recordo perfectament.
I va aconseguir aquesta legislació i ara treu a la nena d'aquesta manera. És un mar de contradiccions, sobretot perquè la gent rica i capritxosa i fa el que li dona la gana i li és igual absolutament tot, perquè primen els seus desitjos per davant de qualsevol altra cosa, que és el que fa l'Anna Obregón, que... sí que té moltes crítiques, però aconsegueix convertir-se un altre cop en personatge que ara ens interessa un altre cop el seu biquini, quan feia no sé quan que ja no ens interessava, però aquest any amb la nena a la platja, doncs serà la més perseguida, segur.
Si us sembla, parlem del testament, perquè és una de les claus d'aquesta història, perquè Laura, no sabem què hi posa, és a dir, aquí
no
tenim la versió d'Anna Obregón.
Ella ho explica raro a l'entrevista, ella.
Ara ho explicarem, perquè la fórmula utilitzada en aquest cas és l'anomenat testament hològraf. Jo és la primera vegada que ho sento, no sé exactament en què consisteix. Segons Obregón, aquesta darrera voluntat del seu fill, on s'expressava que volia portar una criatura al món, va ser comunicada amb testimonis, però sense la presència d'un notari. Però també hem llegit que es pot deixar una carta manuscrita. La fórmula, com dèiem, és aquest testament hològraf, i li preguntarem en què consisteix a Alejandro Ebrard, que és advocat expert en dret de successions. Senyor Ebrard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure si ho aclarim, perquè tenim molts dubtes. El testimoni hològraf és un testament que s'ha de comunicar de manera oral, de manera escrita. Aquesta fórmula que explica Obregón, com funciona exactament?
A veure, el testament hològraf és un testament fet a mà, punt.
A mà.
A mà. És a dir, és un testament que es fa a mà, i signat i posada les dades. Llavors, aquest testament és vàlid.
Per tant, si jo vull fer un testament hològraf, és a dir, jo agafo un paper, ho escric amb un bolígraf i he de posar la data.
La data, la signatura i establir la darrera voluntat. És a dir, establir qui són els teus hereus, etcètera, explicar una mica, que es vegi la intencionalitat de fer testament.
És a dir, jo escric això i poso el que em crec, i llavors què em faig d'aquest paperet? Perquè vale, aquí estem parlant d'un paper que només he vist jo, i no sé si l'ha de veure algú més. Què em faig d'aquest paper?
Efectivament, aquest paper és perillós. És a dir, no té garanties. Les garanties que tindria una persona que va al notari i fa un testament. Per què no té garanties? Perquè aquest paper es pot perdre. Es pot cremar dintre d'una casa. Es pot perdre voluntàriament. És a dir, te'l poden robar, el poden destruir. I després, que tampoc tens garantia que aquesta persona que ha fet aquest tipus de testament estava amb les seves plenes capacitats. És a dir, si tu fas davant d'un notari, el notari mirarà que tu estiguis bé. En canvi, aquest testament el pot fer una persona que li estan apuntant amb una pistola al cap, m'entens? És a dir, que és molt perillós perquè després entra un procés que diem d'advaració, que és un procés davant d'un notari, per dir que aquest testament és vàlid.
Ara hi anirem, però això que diu és molt interessant, perquè a l'entrevista, Laura, també hi ha algunes contradiccions sobre en quin moment es va fer i en quines circumstàncies es va fer aquest testament. Es dona a entendre a l'entrevista que el fill d'Anna Obregón ho va fer en els últims moments de la seva vida.
I que hi havia dues persones que jo entenc que serien l'Alessandro Lecchio i la nòvia de l'Àlex. Vull dir que potser ve una mica l'emprenyament d'ells dos per aquí, perquè ella està fent servir una cosa que saben que en el moment l'Àlex Lecchio no ho va deixar escrit tal qual ho està fent servir ella.
És a dir, que la inseminada hauria d'haver sigut la nòvia i no una altra persona.
O era per un altre cas que no és anar fent nens de la manera que ho està fent l'Anna Obregón.
Sí. Això el senyor Obregón no ho sabrà, però el que sí que sabrà és el que dèiem de en quines condicions s'ha de fer. Estem parlant, en aquest cas, d'un malalt terminal de càncer.
Això és un altre tema, cuidado. És que aquí hi ha, com ha dit vostè, hi ha diverses contradiccions. Primera, un testament hològraf és fet a mà. Per tant, sembla ser que l'Anna Obregón diu que hi havia dues persones davant, és a dir, que ho han dit, no està escrit. Per tant, un testament, que és un altre tipus de testament, que no regeix a Catalunya, però sí fora de Catalunya, en aquest cas seria Madrid, és el testament amb una imminència de mort. És a dir, si una persona està a punt de morir, amb dret comú, fora de Catalunya, pot ser un testament davant de 5 testimonis, no 2. Si no, no és vàlid. Per tant, jo no sé què es pretén amb el que està dient. Jo no dic que estigui bé o no, però el que sí dic és que el testament per causa de mort imminent és amb 5 testimonis, que pot ser que és oral. El testament escrit, que és l'hològraf, es té de fer tot a mà i es té de signar i posar la data.
Per tant, el que però, hem fet és barrejar dues coses. Dos testimonis, firmat...
Exacte. Està barrejant. I a més, per mi el més important de tot això és que un testament no és el mitjà per establir el que està establint ella, la voluntat que una persona vulgui ser pare. Un testament es disposa a elements patrimonials. Estàs disposant del teu patrimoni. O sigui, no, això no és un testament. Això és una darrera voluntat que no li pots dir testament.
O sigui, m'està dient vostè que habitualment el que es fa és dir on deixo aquí deixo un patrimoni, el que sigui, però no s'explicita que vull que la meva mare acabi sent àvia.
Clar. Exacte, això com a molt seria les darreres últimes voluntats, el que diem un testament vital, d'aquests que dius que un metge, o sigui, que poses disposicions que no són patrimonials. Llavors seria fent-ho d'aquesta manera, però ja dic, és que no ho entenc com es pot dir que en un testament vols que el teu fill sigui pare, és que no té raó de ser, però bueno.
I algú pot demanar que es revisi això? És a dir, actua d'ofici algú o ha de ser algun familiar que digui, a veure una cosa, anem a revisar-ho.
Estem parlant d'una cosa que ningú ha vist.
Clar,
però qui està perjudicat? La pregunta, clar, si hi ha un testament d'aquest tipus que perjudica algun altre hereus o possible hereus, però aquí no, aquí no perjudica ningú.
Bueno, a la nena aquesta que han portat, que tancaran una habitació fantasma. D'entrada em sembla bastant perjudicada a mi.
Clar, aquí, això és un altre tema. El tema de la filla aquesta, com tots sabem, la gestació subrogada aquesta està prohibida a Espanya. Per tant, teòricament aquest nen no se'l podria reconèixer en un registre civil perquè és il·legal, no? Ara bé, està per sobre de tot això, està el bé jurídic a protegir, que és el d'un menor d'edat, d'un petit, i per això, per aquest motiu, se l'inscriu al registre d'Espanya, no? En aquest cas, com hi ha altres nens inscrits.
1.700 a Espanya.
Li anava a preguntar, perquè ara estem recuperant el fil de l'inici, és a dir, jo escric això, ho tanco en un sobre, i ho porto un notari. Com va això? A partir de que jo ho he escrit, quin és el procés?
Bueno, llavors, el procés és l'holograf, jo ho guardo en un calaix o li dono a un fill. El convenient en aquest cas és donar-ho a dos fills, perquè un no pot estar d'acord i el pot estripar. Llavors, un cop mort, una persona fora d'Espanya té 10 dies per presentar-ho davant d'un notari. Aquí a Catalunya són 6 mesos, però són 10 dies. Llavors, aquest notari inicia un procés de validació d'aquest testament. I és proves cal·ligràfiques, testimonis, etcètera, per validar que aquest testament, que s'ha fet a mà, es va fer doncs, quan estava en plenes capacitats aquest senyor i que el va fer ell. Que el va fer ell, és a dir, per la prova cal·ligràfica, no? I això, doncs, es tindrí. Això tens, ja dic, 10 dies des de que tu tens coneixement que s'ha mort i al cap de... Em sembla que dret comú són 5 anys. Al cap de 5 anys ja perd validesa, és a dir, ja no tindria validesa.
Per tant,
però bueno,
el notari ha de verificar que és la cal·ligrafia, vull dir que és la seva, i que hi hagi uns testimonis que acreditin què? Que s'ha escrit?
Bueno, no, que sí, que estava en facultats per fer-ho en aquell moment. Ara imaginem que aquesta persona tenia Alzheimer a la data que posava que l'havia fet, a la data que va signar. Clar, això el notari no ho pot valorar, però testimoni sí.
Li volia preguntar una altra cosa. Hem llegit que aquest tipus de testaments es poden impugnar al·legant que la persona que l'ha redactat, precisament això, no estava en plenes facultats mentals i que és bastant fàcil de fer-se. Això és veritat?
Sí, clar, perquè no està el notari davant. No està el notari davant quan fas el testament. No és un testament davant de notari, que el notari fa un judici de la capacitat d'aquesta persona. Llavors, aquí el problema que tenim amb els testaments hològrafs és aquest, que no tenia la facultat suficient o que estava pressionat o induït per una altra persona, que això és molt difícil de provar. Però el testament és vàlid. Ja, aquí ja...
Per tant, és vàlid. És vàlid.
Sí, ens ha deixat amb més preguntes, però ja no serien de l'àmbit del testament, eh? Serien de l'àmbit de l'entorn de la família que estem comentant. Senyor Abrat, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra, adéu-siau.
Sobretot adéu. Perquè si tens la mort molt a prop, no sé si les facultats... No ho sé, que això ja...
Això no ho sabem. Bueno,
i aquí
psicòleg,
crec que ha dit
no?
Una cosa important, que és que aquest tipus de testaments no s'utilitzen per aquest tipus de coses.
Bueno, és que quan parlava d'impugnacions...
Jo puc posar el testament. Bueno, jo vull que es fecundi la meva gossa amb la rata del veí de costat. La teva mare pot dir, bueno, ja ho faré, però no puc obligar-li jo tampoc, amb un testament.
És una última
clar,
voluntat.
Clar, una voluntat que fa si ho vol fer.
Bueno, però ella ha volgut tirar endavant aquesta...
voluntat. I el Lekio, com que sap que està en un procés de dol on ha amenaçat més d'una vegada amb el suïcidi, impugna una cosa així, que et deu de crear una doble situació moral de dir què faig. La freno i no aprovo això, impugno, o la deixo i a veure fins on arriba. Però clar, fins on arriba hi ha una declaració aquí a la revista Hola.
Bueno, aquesta declaració que l'hem encerclat és una declaració de que jo crec que no acabarà aquí aquest procés de gestació subrogada, perquè pots llegir el titular, diu, hombre, me hubiera gustado también niño. Imagina. Pero quién sabe, mi hijo quería tener 5 hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día. Home, és a dir, obre la porta a que n'arribin més. En aquest titular està claríssim.
No, sobretot perquè els periodistes tenim aquesta informació i dius, hòstia, ara com ho dic, com no? I ja es tira ella a la piscina directament deixant aquesta porta oberta i com que es pot triar el sexe del nadó ja seria directament un nen el que estaria esperant.
Bueno, doncs tenim el capítol a Novergon, que avui la carpeta la tancaríem aquí. Per cert, m'apunta Míriam Díaz, que heu publicat les mamarazzis. Una informació relacionada amb Isabel Preisler.
Sí.
Ai, què me dices?
I Alfonso Díez.
Mira, ens van passar una informació molt bona.
Juntos en una cena de parejas.
Ells es coneixen de les festes aquestes de Porcelanosa...
Los eventos.
Alfonso Díez, recordem, perquè hi ha gent que no l'ubica, que era va ser la parella de la duquesa de Alba.
I eren parella, perquè ella tenia molt bona relació, et vaig explicar una cosa bona, tenia relació amb tres paparazzis, que eren els que l'acompanyaven en aquests viatges que va fer amb Alfonso Díez i tal... I els paparazzis es quedaven fins i tot al mateix hotel que amb la duquesa d'Alba, que la tia, la veritat, és que era molt amable sempre amb la premsa. Un d'aquests viatges, que crec que era per Itàlia, els hi va tocar molt a prop de l'habitació de la duquesa d'Alba. I em va explicar a mi un dels paparazzi... Espera't,
No, és que ara m'entens amb els ulls ben oberts, que va escoltar li desmuntaven la pròtesi.
Que els crits de plaer traspassaven les parets de l'habitació de l'hotel. Vull dir que en aquesta especulació de...
No posis fil musical de l'ascensor.
Posa alegria, que els orgasmes són motiu d'alegria.
Quins orgasmes tens a casa?
Amb 82 anys vull tenir orgasmes de cridar com la duquesa d'Alba, per favor. No, això tampoc.
Això tampoc.
És d'orgasme.
No, Alujas.
Com fa que no tens sexe?
No, és que només corre. Llavors, corre, però per la muntanya.
Una mica d'energia. Vull dir que
quin orgasme és aquest? De jazz.
És que a mi m'està baixant tota la líbido, que m'havia emocionat ja.
Posa una cosa una mica més efervescent, home.
Que sí que és veritat. En aquesta relació que deien que era interessada on l'Alfonso Díez...
Atenció, comentari a l'Alujas. Diu que si jo follo música.
Amb tot el que es pugui.
Música, no música, rentadores...
Quan ja portes anys, amb música, amb llum...
Fins i de la Campos,
tot amb tot. Tot el que es pugui.
Bueno, de fons, ja una vegada, que jo aquí te pillo, aquí te mat.
Sí, jo l'època de l'Arús, que veia tant la tele, perquè era insuportable, jo les publis de Gran Hermano feia miracles.
Què?
Jo ho havia de veure, veia...
Imagina't, Alujas.
I escoltava ja, doncs jo què sé, qui hi hagués en aquell
moment. Però tens de mena, tens bona
de quan continuem. Total, que la duquesa d'Alba, que s'ho passava molt bé amb l'Alfonso Díez, la setmana passada
jo pensava que jo era...
No. Sobretot el que era Alfonso Díez, grinyolava una mica, no?
No, però veig que treballava fi.
Mira, jo crec que la paraula era fi.
Clar.
Que ella feia una mica d'estrellita de mar.
Bueno, però ell treballava fi. Treballava fi.
Jo firmo, aquestes edats.
Sí, sí.
Jo si algun dia la meva mare es queda vídua, vull un Alfonso Díez per ella.
Clar, home, ja l'estàs trucant.
Que me la porti a passejar, que me li proporcioni nits de plaer. Total, que se'n van a sopar a un restaurant la Núria González amb un senyor gran, que jo crec que no era el Fefe, perquè el Fefe ja no surt ni del llit, que està el Fefe un dia amb un disgust.
Ah, sí?
El Fefe està bastant complicat.
Està atropellat.
Anava amb un altre senyor gran. I Alfonso Díez i Isabel Preisler. I ens expliquen a les mamarazzis que es veia com un sopar molt de parelles i que la complicitat de la Preisler amb Alfonso Díez era...
Hi havia feedback. Hi havia química.
La nostra font li vam dir, però vas fixar-te si per sota de la taula hi havia com allò amb els peus, no? Una mica,
que hi ha química. O hi ha química o no hi ha química.
Que es veia molta química, moltíssima química. I que no se la veia somriure tant, perquè amb aquest disgust... Quina bajona, eh?
Sí, no hi ha Alujas. Es nota que a casa teva, xato, no sé, vull dir, a veure, és que no sé. Que potser ho feu posant música de Setmana Santa, no sé.
Des de que ho ha deixat amb el Mario Vargas
Llosa... Treu tota aquesta cocteleria, que això és per anar a fer còctels, no és per estillar.
Jo m'adormo. Si un senyor em posa aquesta música, és que m'adormo.
Sí.
Que des de que ho ha trencat amb el Mario Vargas Llosa, no se la veia tan feliç.
Clar, perquè potser amb el Vargas Llosa només feien jocs de màgia,
sí.
Però no saps.
Bueno,
no
clar,
definien.
Potser hi havia...
I a lo millor, clar, aquest Alfonso Díez, Màgic Díez, saps, li fa alguns números.
És un tema de generositat. T'ho imagina't que el Mario Vargas Llosa ha de ser el típic senyor, ha de trucar la Lorena, de dir, què estàs explicant?
No, perquè clar, agafa el telèfon. Agafa.
Lorena, que estic en directe amb el Clapés ara mateix.
Salúdala,
salú. Vale.
No, encara estic.
No, encara estic.
Saluda, que estàs en directe.
Estàs en directe, Lorena.
Quina il·lusió!
Sí, és que estem parlant del que heu publicat les Mamarazzi
de l'Alfonso Díez i la Presley. Estic donant detalls.
Ah, perfecte. Doncs m'he
cregut bastantes trucades. Escolta, hi he explicat lo de la duquesa d'Alba i els crits amb l'Alfonso Díez. Te'n recordes? Era a Itàlia on era? Ara, això.
Hòstia, un con las momias, por ejemplo.
Ara truco, quan surti truco, ¿vale? Ah, planxa, muy bien. Vale.
Planxa, què vol dir planxa?
Jo que sé, que tenim follón. Ara truco, lo.
Ah.
Que sé, sempre la liem, no passa res. Que del,
però quin argot, no? Del tenim molta planxa.
Del Mario Vargas Llosa, sí. Que ha de ser aquests tios del patriarcat que volen que els hi facis tot, et trobes un senyor que et dona alegria,
clar, home,
fixa't
clar,
al canvi.
Què has de fer? Què has de fer?
Allà en el carrete, no sé què, tal. Tu es maranta amb aquest senyor que té el Premi Nobel,
el Vargas Llosa ja el veies que no estava per res.
Quina mandra,
canvi,
quina mandra. Fons...
Escolta, abans que marxis, tenim a Laura Escanes.
Oh, m'encanta aquest tema. M'encanta aquest tema i dimarts de la setmana que ve has d'estar atent al Chester. No puc dir més perquè em faran fora al final de mirar.
Bueno, però ha decidit, expliquem als oients, esborrar-se. Ella tenia 4 tatuatges, no?
Sí.
Si no tinc mal entès. I en tenia 2...
No, ella té 11 tatuatges,
Ah, 11,
sí,
perdó.
Sí, en té molts.
Doncs en tenia...
En tenia 2 referents al Risto.
Al Risto. Que un és...
Un és la seva signatura a la galta del cul...
Jo.
I l'altre, Mia.
Mia, perquè te'n recordes que li va fer un article, no sé si era el periòdico, no recordo.
Clar, és una mica poses... O sigui, que tinguis amb un tatuatge que el Risto et posi Mia, o que li posis, que et posis Mia... i a l'altra una signatura a la galta del cul, sembla com un acte
com
de...
Una, o sigui, una
com una, és com una propietat, no?
Bueno,
és una mena de,
sí,
de dir que això és meu, com una hipoteca.
Sí, sobretot perquè la Laura Escanes ha fet una evolució, vull dir que qualsevol altre tatuatge no te'l pots treure perquè dius, és una etapa de la vida, però ella que ha fet una evolució molt heavy en aquest aspecte de dir, jo això m'ho vull treure. Mira, vam fer una enquesta, un perfil d'Instagram que es diu Hazme una foto així, que és una noia, es diu Lorena, que és de València, que és molt divertit, si no la segueixes a Insta. Tu no tens Insta?
No. Té Twitter?
No té Twitter. Has de fer el pas a Insta ja en algun moment.
Mira, ja ho vaig fer i em vaig retirar massa feina. Les fotos i massa tonteria.
Doncs ella va fer una enquesta de què tatuaje se quitarà Laura Escanes. El del culo, Mia, los dos. I la Laura Escanes va votar en aquesta enquesta.
I què va votar?
És que és molt bona la Laura Escanes perquè és de les millors influencers d'aquest país, en sèrio. I ella va votar el del cul. Vull dir que, per tant...
Per tant, es traurà el de la signatura de Risto, sí, Mejide al cul.
Sobretot està molt preocupada perquè no deixi senyal. Imagina't si té ganes, ja no... Vol treure's el que sigui ni que quedi una petita ombra d'aquella signatura.
Però es poden treure avui en dia o has de fer allò...
Es veu que fa molt mal, per això. Sí? Jo tinc una cosa que em vaig fer aquí a l'esquena.
No, t'ho dic perquè el Leo Messi en tenia un que no li va acabar d'agradar, que era una mà amb una copa i no li va acabar de fer el pes i al final es va deixar la cama tota negra.
Sí, sí, bueno, li va passar el pipi. No te'n recordes que tenia Terelu i es va fer un cap de gos així de gran perquè no tenia...
Clar, després d'anar pintant sobre el tatuatge.
No t'anestesien quan et treuen un tatuatge?
No, és que fa molt mal i que queda com una mena d'esborrany allà, però bueno, abans de portar el tatuatge jo prefereixo... Mira, que ella que no portarà la vacuna aquesta que portem els boomers, era la rubeola, que ja que ens deixava...
Mira, el Víctor Endrino, que està a totes, sempre és la punta de qualitat del Víctor Endrino, diu que la sensació és... com si et passessin un cigarro per la pell.
Déu-n'hi-do.
Que és horrible.
Veus? Per això... no desanimem a l'Aura Escanes perquè el seu és petit.
S'haurà d'esborrar el cul.
Jo crec que abans de portar una signatura d'un senyor amb el que no estàs al cul, jo crec que el dolor et
prens un tònic. Ara, també, en quin cap...
Cap? Quin cap?
De que el teu manso et digui, et faré o fes-te un tatuatge de la meva signatura al cul i dius, bueno... Clar, no te la... O sigui, quan durarà aquesta relació?
En el cap d'una...
És de tenir poca vista.
En el cap d'una relació, on ell té 40 i tu 19.
Bueno, depèn, perquè jo conec dones de 19 o 20 que poden tenir el cap molt ben amoplat,
sí,
i que no s'ho faran,
no,
tot
no,
i que
però
la
no...
relació... És més, ja et generarà una mica de... de, diguéssim, de sorpresa, que
de
et digui...
I de rebuig.
Fes-te un tatuatge meu, de la meva signatura, al cul. I després un altre que et digui meva.
Perquè la,
és raro.
Hi ha noies de 19 anys que no és qüestió del cap amoplat, sinó que no cauen en aquests patrons que t'acaben absorbint i dominant i manipulant, clar. Vull dir que no estan... El nivell maduratiu en 19 no és el mateix que el de 40, i quan tu amb 19 vius el romanticisme i et fan creure que vés a saber què, doncs caus en aquestes bogeries.
Bueno, anem amb un últim punt que la Laura Fans ens ha demanat. I és que a les darreres hores s'ha fet viral un vídeo de la cantant...
M'encanta.
...catalana, que és bé que aquest tema té... Aitana,
sí.
Però això sí, parlant accent Colòmbia. Endavant.
Pero bueno, vamos a ver cómo lo jugamos y cómo lo hacemos. Ya sabéis que al final yo no soy un artista tampoco que sea como bailarina o que sea como perfecta en el baile. Como que a mí me gusta marcar y como que tener como claras algunas cosas de por dónde moverme en el escenario y tener... Pero sí, o sea, sí.
Aitana, que és, recordem-ho, de Sant Climent del Llobregat.
Aitana, que té un nòvio colombià, que és Sebastián Yatra, i trobo que per portar 2 mesos amb ell se li ha enganxat a l'accent colombià immediatament, que no sé si és que... Es veu que es diu síndrome de no sé què, perquè Beatriz Luengo... no me'n recordo ara com es diu aquest síndrome. La Beatriz Luengo, que està amb un cubà, amb el Yotuel, ha sortit a les xarxes a defensar-la, perquè ella també li passa... Hi ha molts famosos, que els hi passa.
Que se'ls enganxa.
Que se'ls enganxa. El Zapataki, quan la veus, que sembla que sigui americana de naixement i no sap ni parlar castellà.
Després, bueno, quan se separen, igual s'ho volen treure, també.
Sí. Bueno, això li va passar, recordem, a l'Aznar, quan va anar amb George Bush. Podem recuperar el moment que també va fer una demostració del que era parlar... En què parlava? Mexicà, no? Mexicà.
Sí. Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Y lo que deseamos, como he dicho antes, es que sea una resolución lo más clara posible y que agrupe el mayor número posible de voluntades del Consejo de Seguridad. He dicho que nuestro compromiso es un compromiso muy activo.
Aquí ya se le va anar ya l'accent. El va aguantar una mica, però...
Els hi passa molt a la Terelu.
Treu ja el monstre de les galletes.
La Terelu, per exemple, quan es vol fer la simpàtica, parla andalús.
Sí, bueno, i gent d'aquí de Catalunya, la que se m'ha anat a Madrid a fer de periodisme, misteriosament perden l'accent català. Jo els entro una cosa andalusa. Mira, l'altre dia... La Glòria Serna, que la van convidar al programa aquest de les il·lustres catetos ignorantes d'allò, també de cop i volta tenia com un deix, que dic, pues, que és com andalusa, sí, una cosa, sí. mira.
Como jubilación, como plan, bueno. Como plan es malo, como jubilación.
Es malo.
Esto, y voy a tirar otra piedra, esta más gorda esta ya más sobre gorda. El tejado de la sociedad, libros.
Libros también.
Lo que yo me he gastado en libros no están los escritos.
Bueno, ya buena fuente, libros... buena fuente. Buenas, mira, buena fuente.
Yo no trobo, yo que, sí, perdona, sí. Parlant en castellà. Sí.
No, yo tengo el deix perquè no se noti que es català. Mira, buena fuente.
Buenas noches. Hoy entramos en la jornada de reflexión catalana. Es como la crema catalana, con mucho quemado por encima también. Espero que sea igual de dulce. Por favor. Hoy los catalanes reflexionamos sobre a quién votaremos el 21 y el 22 ya nos iremos.
Nos iremos.
Pensar. Venga, otra vez.
Bueno, a vegades, ¿sabes? Veure vols...
I a Francino, vamos. Es el meu senyorito andaluz.
Ahora estamos con el debate de la armonización y tal, pero hombre, un cierto mínimo homologable yo creo que no estaría mal tenerlo, ¿no? Porque si estamos de acuerdo que lo primero es la salud, y lo es, lo segundo es las ayudas a quien tiene que cerrar
también
las puertas.
Usted se la agafa.
Me estaba haciendo pensar en muchas cosas, ¿no? De ahí la memoria de esta canción del rey campechano.
Li vaig dir una cosa.
Tots els hi feia l'accent andalús.
Jo trobo que sí, que una mica no
pronuncien... Perdoneu, que...
No pronuncien... A veure, tu has de dir muchas cosas.
Muchas cosas.
No cal dir muchas cosas.
Muchas cosas.
Muchas cosas.
Llavors fem bé, eh?
I, clar, retallen les esses.
Tu, quan vas a Madrid, què fas?
Jo sí que és veritat. Jo dic amistat i llavors tinc Twitter que hable castellano como todo, saps? O si dic salut, no, vull dir que la catalanofòbia ens ataca. I
bueno,
per
això
és
un clàssic, això és un clàssic.
Per això ho fan,
amb, altres accents de les llengües
no
oficials d'Espanya no passa res. Bueno. El català sempre és penalitzat. O sigui, tu fixa't que sempre ha caigut més simpàtic un que pot tenir un accent, doncs, què et diria?
Andalús,
no, o gallec, o basc. El català sempre penalitza.
I després els entenen més, perquè la Rosa López, que no se l'entenia res perquè feia lululululu, no se l'entenia res, i ara resulta que l'entenen més a ella que a mi. Dic, a veure una cosa.
Però amistat,
bueno, però aquí ja...
correcte, com tu ho pronuncies.
No, però ells fan no. Salut.
Però tu pots dir amistat.
Aquí hi ha aquest component, com dèiem, de
catalanofòbia. Sí.
3:06, truca a la Lorena, que sí. tens una planxa i has de posar les salxitxes a la planxa.
Vaig aquí ja, Emma, que t'ha agafat...
Va, vinga.
RAC 1. Parlar de Mazda és parlar de Mogamotor. A Mogamotor et convidem a viure en primera persona una vivència única amb tota la gamma Mazda. Més de 25 anys d'experiència en la venda de vehicles i el tracte directe amb el client. Mogamotor Mazda a Barcelona, Ciutat de l'Assumpció 55, al costat de la Maquinista i Gran Via 751. Mogamotor.com. Aquesta Setmana Santa que res no t'espatlli el viatge. A Feubert deixem el teu cotxe a punt per sortir a la carretera. I a més, més barat. Compra els teus pneumàtics a Feubert i emporta-te'n dos pel preu d'un. Descobreix-ho a feubert.es perquè et moguis com et moguis, ens movem amb tu.
Quan decideixes fer les coses com no les fa ningú, passen coses increïbles. Com ara unir la tecnologia híbrida líder de Toyota amb un disseny trencador en un SUV. Toyota CHR Electric Hybrid. L'extraordinari esdevé un referent. Ara amb llandes de 18 polzades, sistema Toyota Smart Connect amb pantalla més gran, control per veu i molt més.
Mastertrack, centre oficial Toyota a Barcelona, al carrer Aragó i al costat de la Maquinista i a Badalona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Del 29 de març al 10 d'abril, desperta la primavera a Jardiland amb 12 dies d'ofertes excepcionals. Descobreix la nostra selecció de productes d'exterior i jardí. Jardiland a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joies.